Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. Ja hi tornem a ser, i aquest sí, serà l'últim cicle electoral que veurem i viurem aquest 2015. Perquè recordem que alguns priratins i priratines el proper dia 20 de desembre posaran per quarta vegada un sobre dins d'una urna. El passat dijous a les 12 de la nit va començar una nova campanya electoral de les eleccions generals espanyoles. Per diferents circumstàncies seran uns comicis diferents, per no dir històrics. Ja sigui perquè es trenca el bipartidisme a la cambra alta o perquè el pacte constitucional s'haurà de redefinir sí o sí. Per tot això, i alguna raó més, les eleccions del proper 20 de desembre comencen a tenir un aire d'elecció frontissa, aquelles que marquen un abans i un després en la història d'un país, o de més d'un. A nivell comarcal, fa un parell de setmanes ja vàrem repassar els representants priratins a les llistes de les eleccions espanyoles. Per no faltar la tradició, tots, o gairebé tots, en un lloc secundari. A partir de dilluns veurem si, almenys, els caps de llista de la demarcació de Tarragona ens visiten, ni que sigui per accident. A la televisió veurem els candidats cada dia, cada telenotícies, encaixats en els blocs electorals. Veure'ls aquí, al Priorat, cara a cara, ja és una altra cosa. La setmana ens ha deixat altres notícies que us avancem en titulars. L'Ajuntament de Falset aprova un pressupost de més de 2 milions d'euros per l'any 2016. No es preveuen inversions en fons propis i el regidor de Convergència a l'oposició preveu que es retoquin els 4 mesos. Unió i Convergència voten diferent al Consell Comarcal en la moció de suport a la resolució 1-11 del Parlament, la resolució de desconnexió amb Espanya. La Diputació de Tarragona tindrà un pressupost de 150 milions d'euros per l'any 2016. I abans de la jornada de descans d'aquell llarg cap de setmana, Joan Jarque repassarà els resultats i situació dels clubs priratins. I amb Enric Massip veurem quin temps farà aquest pont de la Constitució. Obrim l'informatiu en política local i ens centrem a l'Ajuntament de Falset, on ahir es van aprovar els pressupostos per l'any 2016 amb una xifra total de 2.513.807 euros. Al tractar-se d'un pressupost equilibrat, la xifra és igual a la part d'ingressos com a la de despesa. Prèviament a l'aprovació, el regidor d'Hisenda, Miquel Puig, recordava la xifra del dèficit amb què l'Ajuntament tancarà aquest any, situat en els 66.000 euros. A part del dèficit, els números del consistori falsetà també han de contemplar l'inici de pagament dels diferents crèdits. Les partides en què més repercutirà la contenció seran les festes i les inversions, ja que l'equip de govern no preveu cap obra amb fons propis. Els pressupostos es van aprovar amb els vots dels regidors d'Independents per Falset i el regidor d'Unió. Jaume Domènech definia els trets bàsics dels pressupostos.
És un pressupost molt, molt coherent, és un pressupost de contenció i que hem anat a el que ens marca la llei d'estabilitat pressupostària, que és preceptiva per tots els ajuntaments i també pel nostre, no? Hi ha una llei específica que ens marca la contenció del dèficit i per tant l'hem de complir. I necessitem totes les aprovacions de l'interventor de l'Ajuntament, de tot, i per tant ha hagut de ser un pressupost que entri i reculli el que la llei d'estabilitat pressupostària marca.
Com dèiem, al costat dels regidors de l'equip de govern també s'hi va alinear Antoni Muntaner, regidor d'Unió Democràtica, que comentava el seu suport als pressupostos presentats.
Bé, el grup és de Convergència i Unió. A partir d'aquí jo no sóc portaveu, però sí que al prendre la decisió de votar diferent, doncs he volgut agafar veu per poder explicar el meu vot, no? Bé, simplement davant de tal com està la tesoreria, tant a l'administració pública, Diputació, Generalitat, Govern Central, que és complicat que arribin els diners, que no hi ha coses que ja ni les pressupostos com llei de barris i altres. Pues jo entenc que el que és l'Ajuntament de Falset, davant de tot el que ha d'amortitzar del deute que té, pues trobo que és un pressupost coherent, no? I llavors pues, crec que el que hem de fer és amortitzar el deute entre aquest any i l'any que ve, suposo, i a partir d'aquí, els dos anys després, suposo que valdria la pena pues, ja sí, fer inversions, no? I llavors veig que més o menys el pressupost ha anat molt equilibrat amb els dels altres anys.
També van mostrar el seu suport, en aquest cas virtual, ja que van excusar la seva presència, les regidores del grup dels partits dels socialistes, i ho feien amb un missatge al regidor d'Hisenda que va llegir durant el ple. També es posicionaven, això sí, a favor dels pressupostos. L'únic regidor que es va mostrar contrari als números de l'Ajuntament va ser Albert Compte, de Convergència Democràtica. Compte considera que algunes partides estan infradotades i considera que el pressupost s'haurà de rectificar de cara al segon trimestre de l'any vinent.
També tenim el tema del capítol 1. Decideixen despatxar el tècnic municipal que teníem amb una indemnització i llavors es paguen factures fins a final d'any, això puja a 70, uns voltant d'uns 70.000 euros, i després resulta que el 2016 preparen el pressupost amb 44.000 euros per una partida d'un arquitecte municipal una altra vegada. No calia despatxar l'altre i pagar-li 33.000 euros. No, aquell xiquet funcionava. Per la resta de coses, doncs, bueno, per exemple, no hi ha previst el recanvi de filtres de l'aigua potable que estan col·locats de la Sant Gregori, i clar, veient tot això, doncs, veus que el pressupost en 4 mesos s'haurà de fer una modificació de pressupost. No es pot votar a favor, les coses han de ser una mica més coherents.
En el ple també es va presentar la nova campanya de conscienciació dels propietaris d'animals per tal que recullin els excrements de les seves mascotes. La regidora Núria Borja comenta la voluntat del consistori de solucionar una qüestió que preocupa i molt als veïns del poble.
Doncs l'objectiu de la campanya és tindre els carrers nets d'excrements d'animals. Llavors hem tingut moltes queixes dels veïns perquè els carrers estan bruts i per això hem decidit tirar endavant aquesta campanya per sensibilitzar la gent de la necessitat de recollir les caques dels seus gossos.
I el vot diferenciat de Convergència Democràtica i Unió ja va viure un primer episodi aquesta mateixa setmana al Consell Comarcal. Dilluns, en la sessió plenària de l'ENS, es va aprovar la moció de suport a la resolució del Parlament que ratifica la voluntat dels partits catalans independentistes d'iniciar el mandat democràtic que ha de portar a la creació d'un nou estat català. La moció va rebre el suport de 14 consellers dels grups de Convergència Democràtica, Esquerra Republicana de Catalunya i el conseller de la CUP. Els dos únics vots en contra de la moció van ser dels representants d'Unió Democràtica. Jaume Montalvo, portaveu d'aquesta formació, justificava el vot una vegada finalitzat el ple.
Per motius, pensem que amb els esdeveniments que hi ha hagut des de que es va publicar, des de que es va aprovar aquesta moció, ja no té massa sentit presentar-la perquè, bueno, les coses estan com estan. A banda d'això, de tots he sabut la posició d'Unió i penso que per coherència, que a vegades altres grups tant es refereixen a ella, pues nosaltres no hem de ser menys, i res més que remetre'ns a la posició pública i notòria d'Unió Democràtica. Afegir només que des del començament de la legislatura vam dir que dintre del grup que antigament, bueno, que fa uns mesos es deia CiU, nosaltres no seríem els que posaríem entrebancs a l'hora de governar ni de fer trencaments ni cap cosa. Pensem que el tema de la moció és un tema menor, és un tema polític més d'altos vuelos que no del món local.
Per la seva banda, el president de l'ENS, Joan Carles García, comentava el vot diferent del grup de Convergència i el vot del grup d'Unió.
Una cosa és la votació que hi ha hagut avui en la moció de previst, perquè clar, una cosa és el que políticament a nivell de grup d'Unió o de Convergència puguin tindre a nivell de Catalunya els posicionaments sobre el tema de la independència i de la desconnexió sobre Espanya, i l'altre tema és la cohesió com a govern a l'hora de governar i de mirar els interessos de la comarca. El que em preocupa bàsicament és el segon, i el segon està garantit.
Encara parlant de la moció de suport, hem d'afegir que els ajuntaments governats per les CUP de la comarca, els Guiamets i la Vilella Alta, ja l'han aprovada en les respectives sessions plenàries dels consistoris. Deixem la plana política, ja que el passat dimecres es va presentar l'aplicació del programa de detecció precoç de càncer de colon recte al Baix Camp Priorat. A la nostra comarca ja es va avançar que el programa arribarà a l'estiu del 2016. Aquesta setmana, com us dèiem, es va presentar la implantació en aquestes comarques de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona del projecte que es dirigirà a les persones d'entre 50 i 69 anys, tant homes com dones. La població diana rebrà una carta a casa on se'l convidarà a participar al programa i com fer-ho. El gerent de la Regió Sanitària del Camp, Joan Mercader, explica quin és el procediment.
Llavors, això consisteix en agafar una població diana, que són les persones entre 50 i 69 anys, i convidar-los a participar en aquest programa, que consisteix en fer-se una prova a casa de detectar si hi ha sang a la femta, i a partir d'aquí, de si és negatiu o és positiu, doncs es passa a fer una colonoscòpia.
El gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona preveu que les cartes de la població diana del Priorat arribin a partir de l'estiu vinent.
Començarem a enviar cartes aquest mes de desembre, eh? Vull dir que això es farà efectiu a partir d'aquest mes de desembre, i el que sí que li puc dir és que començarem per la ciutat de Reus i que probablement el Priorat ja serà passat a l'estiu de l'any que ve que arribarà, eh? Perquè això ho hem d'anar fent d'una manera progressiva.
El febrer passat, el programa es va aplicar a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, i tot i que els resultats encara no són definitius, s'ha pogut detectar la malaltia en 8 pacients gràcies al programa de detecció precoç. En format breu us expliquem que l'atur al Priorat s'ha reduït en 6 persones al mes de novembre respecte al mes anterior i es situa en 523 persones el penúltim mes de l'any, segons les dades del Servei d'Ocupació de Catalunya. La dada interanual també és positiva, ja que hi ha registrades 16 persones menys que fa un any. La Fira de Sant Andreu de Falset va tancar el passat diumenge amb una nova orientació centrada en els vins generosos i els dolços de Nadal. El passat dissabte, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va inaugurar oficialment la mostra falsetana. Poblet va destacar el fet firal com un actiu turístic.
I justament doncs, m'ha agradat de poder compartir amb ells unes reflexions entorn del fet firal, com un element de projecció i de promoció de tots els actius que Falset i la comarca posa a disposició del món de la qualitat alimentària, del món del vi, del sector dels serveis, del sector terciari en general, del món del turisme, de la difusió dels productes que tenim i, en definitiva, de la innovació també. I aquesta fira, tot i que és tradicional, doncs, incorpora elements d'innovació, també aposta pel coneixement. Fixem-nos que enguany doncs, el rebost de Nadal s'obre com un element tradicional de Falset cap al proveïment nadalenc, en la més pura tradició catalana.
En la seva intervenció, Poblet va destacar alguns dels reptes a nivell local, com per exemple la internacionalització de la comarca, amb la complicitat de tots els agents i les administracions. I no deixem de parlar de la Diputació de Tarragona, ja que va aprovar en la seva darrera sessió plenària el pressupost de l'entitat supramunicipal per l'any 2016. En total, 150 milions d'euros, un increment de gairebé el 5% respecte l'any anterior. El president de la Diputació, Josep Poblet, explicava també el passat dissabte als micròfons d'aquesta emissora la voluntat social dels pressupostos.
Per tant, és el moment de que, mentre no assegurem del tot que la dinàmica econòmica gira en un cicle ja molt positiu, esforçar-nos en els plans d'ocupació, esforçar-nos en el coworking, esforçar-nos en l'emprenedoria, esforçar-nos en l'atenció a les entitats socials que s'ocupen de descobrir aquells racons desconeguts per l'administració on hi ha pobresa, on hi ha exclusió, on hi ha patiment, a través de Càritas, a través del Banc d'Aliments, a través de la Creu Roja, a través d'un munt d'organitzacions que la Diputació els hi ha incrementat la seva ajuda.
Poblet va subratllar l'aportació de la Diputació a la comarca i, entre d'altres, va recordar l'ajut a l'Escola de Música i també a aquesta emissora. I un darrer apunt de la Fira de Sant Andreu, en el marc de la Fira, que es va celebrar la taula rodona de la terra al rebost i la taula, organitzada per prioritat, amb l'objectiu de començar a conèixer la situació dels productors locals, la distribució i els consums propis de la comarca. Joan Salvador Bernet, portaveu de Prioritat, feia balanç de la taula rodona.
Hem vist que hi ha una gran desconnexió entre productor o consumidor, que hi ha consumidors potencials que no troben el producte que voldrien. Hem descobert que al Priorat hi ha productors ecològics, sobretot d'horta, que tenen una clientela bastant fixa i que el problema és que no volen expandir-se més. I hem descobert també que hi ha alguns que hi porten directament a mercat de cooperativa de consumidors de fora de la comarca. El que estem intentant amb una propera reunió és buscar aquestes sinergies entre productor i consumidor i intentar fer una base de dades per posar-los en contacte, simplement això.
Des de Prioritat es preveu una segona trobada per acotar la demanda real de productes locals de qualitats i o ecològics i posar-la en relació amb l'oferta existent. I abans dels esports, anem a repassar l'agenda d'aquest cap de setmana, d'aquest llarg cap de setmana. Comencem, però, diumenge, a Capçanes, ja que es prepara per acollir la propera Fira d'Artesans, que enguany se centra en la figura del carrasclet. A part de les parades de productes i artesans, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda hi ha prevista una recreació històrica de la Guerra de Successió a la plaça del Carrasclet. I a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda es farà un taller de danses típiques del segle XVIII a la plaça de l'Església. A més, la fira serà el marc on es presentarà Vae Victus d'Albert Sánchez Pinyol. Joan Carles García, l'alcalde capçanenc, comenta la tria del carrasclet com a eix dels actes paral·lels de la fira.
En un context molt bonic, molt divertit, crec que les recreacions històriques, totes les activitats que hem fet i sobretot la presentació del llibre per part de l'Albert Sánchez Pinyol a la tarda, bueno, colma les aspiracions que com a municipi puguem tenir a l'hora d'organitzar activitats paral·leles a la fira del nostre poble, no? Que al fi i al cap està feta amb la voluntat de donar a conèixer el nostre municipi, i qui millor que el carrasclet com a part de la història del nostre municipi per traslladar amb tots al segle XVIII i conèixer la realitat de Capçanes.
La sisena Fira d'Artesans de Capçanes començarà a les 11 del matí amb la inauguració a càrrec del director general de Comerç de la Generalitat, Joan Maria Recasens, que anirà acompanyat de manera lúdica per la Grossa de Cap d'Any. Recordem també que a nivell local, també a Cabassers, diumenge organitzen la desena Fira de l'Oli de la Baronia a partir de les 10 del matí. Ricard Massip és l'alcalde de Cabassers i ens comenta la previsió de visitants que esperen des de l'organització.
Portem aquest serà la desena edició de la fira. Normalment sempre tinc la mateixa afluència de gent, sobre unes 1.200 persones. Esperem tindre els mateixos. Nosaltres tenim una previsió d'aquest nombre de persones perquè també són els nombres el nombre de dinars que la cooperativa prepara. Són uns 1.200 i això és el que tenim nosaltres sempre més o menys previst de que hi hagi. I esperem sobretot que la climatologia ens respecti, com sempre hem anat fent en els darrers anys, hem tingut sort fins ara, esperem tindre-la igualment. Tenim preparat el mateix de sempre, sempre hi ha alguna coseta nova, però més o menys el format de fira és el mateix de cada any.
I no deixem de repassar l'agenda, però ens centrem en els actes d'avui, ja que aquesta nit, a partir de les 10, a la sala del cinema de la Torre de Fontaubella, s'hi podrà veure El viatge de l'actor i director escènic Quim Lecina, que recupera aquesta proposta jazzística teatral estrenada l'any 2003. És un muntatge que es basa en textos de l'escriptor i crític de jazz David H. Rosenthal i les músiques de Clifford Brown, Miles Davis, Nat Adderley i Joe Zawinul. També per avui, en aquest cas, amb tres sessions, Violant Llopis porta el teatre de proximitat a la sala de botes de la cooperativa de Marçà Falset amb el monòleg Moleskin, amb una posada en escena atípica per a un públic, això sí, molt reduït. A més, l'espectacle funciona per taquilla inversa, ja que es paga el que es vol al final de l'obra. Cal reservar lloc al 618-911-545. 618-911-545. I també d'avui dissabte destaquem que a les 12 de la nit al Casal Flor de Maig del Marroig es celebra el quart aniversari del Casal Carrasclet. Ara sí, temps per la crònica esportiva amb Joan Jarquer. Benvinguts als esports de Ràdio Falset. El Falset Esportiu es situa líder del grup 2 de la tercera catalana després de derrotar el passat dissabte el Cambrils United per 2-0. Daniel Montiel, a 1.63, i Robert Sánchez, a 84, va donar 3 punts que situen els falsetans al capdavant de la classificació a 3 punts, precisament del Cambrils United. Aquesta setmana toca descans. El seu pròxim partit serà el proper dissabte, dia 12, davant el Vilaseca. Els juvenils falsetans van empatar a 4 al camp del Curs La Granja. Els prioratins es van avançar amb els gols d'Oriol Pena al minut 7, Lluís Vilella al 39 i Aleix Ruiz al 43. Sorprenentment, a partir del minut 54, i un mateix jugador de l'equip tarragoní capgiraria el marcador amb 4 gols, al darrer minut 83.
el punt dels juvenils falsetans, s'aconseguiria amb el gol de Roger José al minut finals de l'encontre. Igual que el primer equip, també els hi toca descansar. El pròxim partit serà el proper diumenge, dia 13, a Sant Pere i Sant Pau. El Porrera va caure per 3-2 al camp dels Salauris. Tot i que José Antonio Asensio va igualar dos vegades, els gols dels locals als minuts 32 i 61, un gol de l'equip salouenc, van fer que els 3 punts es quedessin al tarragonès. El pròxim partit del Porrera es jugarà el proper cap de setmana, concretament el dia 12, contra el Riudecols. I en futbol sala, derrota el Priel al Nord a casa davant el Futbol Plax de Tarragona, per 3-0 en els darrers 10 minuts del partit. I també derrota pel Capçanes en la seva visita al camp del Botarell. Joan Folch feia l'empat a 1 al minut 11, però a partir d'aquí els prioretins van anar remolc. Folch tornaria a marcar al minut 89 per situar el 3-2. Ignasi Pena feia el tercer gol per tancar el marcador del Capçanes quan ja havien encaixat 6 gols. Tant el Capçanes com el Priorat Nord els tocarà descansar fins al dia 19 de desembre. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Que passeu molt bon cap de setmana.
I després dels esports, arriba la previsió meteorològica amb Enric Massip.
Acabem una setmana caracteritzada per la monotonia meteorològica en què l'anticicló ha dominat el panorama. Amb ell ens han portat un temps enterbolit, algunes boires també, i unes temperatures una mica fredes a la nit, amb algunes glaçades inclús, i durant el dia hem tingut sol als llocs on no ha dominat la boira i unes temperatures bastant agradables. Per aquest llarg cap de setmana, aquest pont de la Puríssima, la situació es presenta també en el mateix sentit, és a dir, monotonia absoluta, predomina la situació anticiclònica i, per tant, sense canvis. Tindrem un mateix temps que hem tingut durant tota la setmana, és a dir, predomini dels cels clars, temps assolejat amb algunes boires a primeres hores del matí, sobretot cap a les zones més properes cap a l'Ebre, i durant el dia sol molt agradable, amb temperatures també molt agradables, sense cap incidència. No s'esperen alteracions importants i aquest llarg cap de setmana, aquest pont de la Puríssima, podem dir doncs, que serà esplèndid en quant a la situació meteorològica, perquè no tindrem cap incidència important llevat d'aquestes brots de boira a primera hora del matí. I en quant a efemèries, hem destacat que del dia com avui, però l'any 1985, una intensa nevada afectava Madrid amb gruixos de 40 i 50 centímetres.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu. Us ha acompanyat el control tècnic i a la veu Jordi Soldevila amb la col·laboració del Joan Jarque i l'Enric Massip. Avui sí, tenim tertúlia d'aquí una estona. I també a la una, a l'hotel restaurant Lotus de Falset, hi ha una conversa vermut al voltant de les sèries de ficció. Amb una taula moderada per la periodista Sílvia Segalà, hi haurà l'actriu Alma Alonso, l'actor David Bagés, el productor i guionista Santi Suárez, el periodista i professor de la Universitat Rovira i Virgili Enrique Conavaca i el també periodista i guionista Toni Orensans. Aquest cap de setmana, actes per triar i remenar. A nosaltres només ens queda desitjar-vos que passeu un bon cap de setmana, sobretot aquells que feu el pont de la Constitució. Nosaltres hi tornarem dimarts amb el butlletí intersetmanal. Fins llavors, adeu.